Senyores, senyors, aquestes notes que estan sentint i aquesta veu que els parla els indica que comencem en aquest instant una nova edició del programa Històries de l'Òpera, Grans Moments. Rogelia, com estàs?
Bé, molt bé, i tu?
Content, no? M'imagino.
Sí, sempre.
Ens barallarem gaire avui o què?
Molt, sempre.
La setmana passada, déu-n'hi-do.
Sí, encara tinc un ull morat, jo.
Sí, jo ja ho veig, sí. Ja ho veig. Segur que no serà així. Saben què passa? Que moltes vegades ho forcem gairebé a barallar-nos. Sí. Perquè els oients ens diuen que està bé quan ens barallem.
És bo que sí. Nosaltres hi ha gent que els agrada.
Hem de buscar arguments. Fem reality show, tu i jo també.
Això mateix.
Doncs va, preparem que acabi la sintonia i comencem a assajar punys, va. Vinga, va. Amb quin cop comencem?
Em recordava, hi ha un madrigal de Monteverdi que vol indicar que hi ha una baralla i els cantants diuen punya, 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 que vol dir punys a la vegada i també vol dir lluitar en italià, és molt graciós.
Punya vol dir lluita, no?
Lluita, punyare, punyare. Però també els punys són punya, en plural és en va, també.
I avui és el fragment que ens portes barroc,
no,
Monteverdi?
No,
perquè seria una casualitat extraordinària que haguessis.
No, m'ho he recordat, això dels punys que has dit.
Avui, de seguida sabrem què ens portes. Sentim la Rafa.
Òpera barroca.
T'agrada, aquesta ràfaga?
M'agrada molt, com
sempre
es construïda,
dius,
sí.
Sempre ho dius. Bé, avui tenim Dido i Eneas, que és una òpera barroca de Purcell. Purcell,
sí,
vaja.
Purcell, sí.
És un dels pocs autors anglesos que hi ha d'òpera barroca,
sí,
no?
Sí, l'únic important. Després hi ha algun altre. Em sembla que una vegada va posar un tal Thomas Arne, però vaja, ja era gairebé clàssic.
Però això què vol dir? Que encara no havia arribat, diguem, a Anglaterra?
No, Anglaterra va arribar molt tard, perquè en el moment que hagués pogut arribar hi havia la revolució de Cromwell, que havia prohibit la música, l'havia arribat a prohibir molt animal.
El purità, el
sí,
Cromwell?
Sí, sí, el Cromwell.
Però havia prohibit...
La música, el teatre, tot, les activitats de la vida, era una vida de sacrifici, de dolor i de penitència i d'oració. I això de la música no es podia tolerar de cap manera. I per això, quan va poder arribar a l'òpera italiana, no va arribar a Londres.
De quins anys parlem?
Estem parlant de 1650, més o menys l'època que l'òpera es comença a estendre per tota Europa i a Anglaterra no arriba per això. I després, quan va acabar la revolució de Cromwell, el Carles II, el nou rei que va recuperar la corona, havia estat tan vinculat a França...
Carles II no és el que el van decapitar?
No, Carles I
el van primer.
Decapitar, el segon encara no el van decapitar. Ja. I aleshores es va haver d'escapar i es va haver d'amagar amb un arbre, perquè el perseguien també, però bé. El cas és que quan va tornar estava tan vinculat al món francès que va introduir l'òpera francesa i no la italiana. I per això l'únic compositor realment notable... que hi va haver d'òpera, que va ser Henry Purcell, va agafar molt de l'òpera francesa. I aquesta òpera que posem avui està influïda per l'òpera francesa. Per això hi ha cor, cosa insòlita.
Per això anava a dir, perquè veig que cor i dansa de les bruixes.
Exacte, i dansa, que tampoc era gaire freqüent.
Això en l'òpera barroca és molt estrany.
Molt estrany, sí.
Perquè el cor ja vam dir que era una institució que no va fer fortuna, diguem, amb l'òpera barroca, perquè eren més veus a cantar, però també a cobrar.
Exacte,
diguem,
i a menjar.
No? I a menjar.
És molt perillós.
I per tant, els diners s'invertien més en grans sopranos, grans
exacte,
castrats, que no pas en que hi hagués...
I l'orquestra era molt poca cosa i, per tant, no s'acostumava a fer gaire ballet. Si se'n feia, a més es feia part de l'òpera, no tenia res a veure.
I aleshores dius que en aquest cas, el Dido i Enea, sí que hi ha el cor i dansa, per què?
Perquè és, això, la influència francesa, i per això el situa les bruixes en el port quan estan veient que les seves malèfiques intencions han aconseguit que els Enea se'n vagi i deixi Dido abandonada, que és el que volen les bruixes.
Digue'm, fes-me 5 cèntims de l'argument de Dido i Enea.
Sí, Dido és reina de Cartago i Enea hi arriba fugint de Troia amb els seus homes, però ell té un destí que és anar a Itàlia a fundar Roma. Aleshores, ell, com que s'enamora de Dido, s'hi queda. Les bruixes, descontentes de que Dido sigui feliç, munten, fan que una de les bruixes es presenti vestida de mercuri i recordar-li a Enees que el que ha de fer és anar a Itàlia. Llavors, Enees se'n va. Dido queda desesperada i s'acaba morint.
Que el que ha de fer és anar a Itàlia?
Sí,
que el que ha de fer Dido.
Que ha de fer Enees, anar-se'n a Itàlia. Enees ha vingut a veure Dido a Cartago i s'ha quedat allà perquè se n'està enamorat. I els bruixes, això de l'amor, no ho poden tolerar.
No
i li diuen a Enees que recordi que se n'ha d'anar a Itàlia a fundar Roma. I d'aquesta manera Dido es queda sola i després d'un lament que una vegada van posar fa bastantes setmanes, es mor. i així les bruixes estan contentes. Però quan veuen que Enees es prepara per marxar, les bruixes estan tan contentes ja que canten un cant d'alegria, riuen i tot, la Dido ja està perduda, la Dido està acabada, i llavors encara sobreballen de tanta alegria que senten.
I això és el que sentirem?
És el que sentirem.
I sentirem tota aquesta alegria?
Sí, la sentirem i tant, sí, la sentirem riure i tot, les bruixes.
A veure...
Ara, el ballet.
A veure, dues coses. La primera és que una alegria despaterradament desfermada tampoc sento jo aquí, eh? Aquestes bruixes eren bruixes molt contingudes.
Sí, esclar.
Barroques, eren bruixes,
sí,
barroques.
Bruixes barroques.
I després que he sentit veus d'home entre el cor de bruixes.
Sí, això és que hi ha una tradició que les bruixes són mig homes, mig dones, i per tant hi ha d'haver homes en el cor de bruixes, sí. En el Macbeth de Verdi també hi ha una escena en què
Banquo... Són tot dones.
Són tot dones, però Banquo els diu, no sé si dir-vos dones no, perquè veig que porteu barba. I és que són mig homes, mig dones. I la tradició, com que a més això venia de Shakespeare, lògicament era aquesta tradició anglesa, que les bruixes eren barbudes, gent mig homes, mig dones.
Està bé, està bé, està bé, està bé. La reina de la nit era mig home, mig dona?
No ho sabem, però era bastant bruixa, també.
Per això t'ho dic, que avui va de bruixes, la cosa.
Sí, avui, anem... aquesta veu tan aguda no crec que fos gaire home.
No, més aviat no. Ara barba no ho sabem.
No.
Òpera clàssica.
Com Com es poden imaginar els nostres oients, avui a l'Òpera Clàssica sentirem una de les dues àries de la Reina de la Nit, de la flauta màgica de Mozart. La primera, concretament.
Exacte.
Que aquí encara, teòricament, no, el públic no sap que és dolenta.
No treu la maldat a la vista, encara que la manera que canta ja fa sospitar alguna cosa.
Sí, perquè és obligat, quan posem... Nosaltres ens hem passat tots els programes que portem dient que el classicisme és contenció, és allunyat del barroc, no, la música no és recarregada, és equilibri, exacte, no hi ha aguts, i en canvi les dues àries que canta la Reina de la Nit de la flauta màgica de Mozart és tot el contrari.
Bé,
això mereix una
explicació. Hi havia una norma de Gluck que deia que la reforma s'havia de fer de la manera clàssica que hem dit, però si estava justificat dramàticament es podia fer ús de sobreaguts i de notes estridents, per dir-ho així.
I quina justificació té?
Just aquesta senyora és una bruixa, una tremenda bruixa, una reina malvada que té poders màgics, i llavors, esclar, canta com una senyora que té poders màgics, i la gent que té poders màgics pot cantar més aguts del normal.
Com que és una senyora rebuscada i que menteix, doncs canta coloratures, adorns rebuscats i difícils. Sí. Com que és una senyora histèrica, doncs crida. I com es crida? Doncs amb aguts.
El que passa és que aquí encara dissimula una mica perquè vol convèncer el príncep de que vagi a rescatar la seva filla, i per això li diu, tu aniràs a salvar-la. I fa unes exhibicions moderades comparades amb les que faran a la secundària.
Però Déu-n'hi-do, eh?
Sí, no, Déu-n'hi-do.
Per exemple, crec. Coloratures?
Sí,
jo crec que n'hi ha més en aquesta primera que, que en la segona.
Sí, coloratures sí, però aguts potser són més espectaculars.
Els de la segona. Sí. Sí, però els de la segona són més picats, i aquí...
Sí.
Déu-n'hi-do. Per tant, Mozart decideix això. Com que aquesta senyora jo la vull caracteritzar d'aquesta manera,
exacte,
doncs li dono una música que vagi en la línia del tipus de personatge que
és. I recordem que Mozart sempre caracteritzava els seus personatges a través de la música que cantaven, no pas de les paraules que deien.
Sentim-la?
Sentim-la.
Sí, a pesar d'això, qui és que canta aquesta Reina de la Nit, Roger?
És la Vilma Lip, que va ser una gran especialista d'aquest paper de la Reina de la Nit.
La fa molt endolcida, eh?
No ho creguis, no ho creguis.
Aquesta,
perquè aquí ella fingeix encara davant del príncep. Després, quan vindrà la seva filla, diu, mata'l, seràs tu, i aquí tens el punyal, i si no el mates no seràs filla meva. Llavors, no, aquestes dolçoses desapareixen.
A veure, dolçó, a veure, l'àrea
té
coloratures i té algun agut important,
sí.
però l'he sentit cantar més agressivament, aquesta àrea.
Hi ha gent que potser hi posa més agressiva. Però vaja, aquestes notes picades no se les treu fàcilment ningú, eh?
Fem una cosa, veiem la diferència amb la segona?
Sí, aquí veuràs la maldat de la reina, és clara.
Vinga, llavors, és bastant més endavant, no?, de la flauta
sí,
màgica.
Sí, és la segona part, el segon acte, vaja.
Quan ella ja és declaradament dolenta.
Bé, la seva filla, que mati el Sarastro, i li porta el punyal i tot, o sigui...
Recordem qui era el Sarastro.
El Sarastro és el gran sacerdot del temple, en el qual Pamina en aquest moment està com presonera, però pel seu bé, diu Sarastro.
Ja. I ella la vol rescatar i la vol portar cap a casa.
Exacte.
I aleshores canta això i li diu, escolta, mata el Sarastro i porta la filla cap aquí.
I si no ho fas, no seràs filla meva, ja.
Vinga.
Spend
Sí, aquesta segona la canta d'una manera més agressiva.
I a més, aquesta senyora, la Vilma Lip, ho canta al to, és a dir, arribar al fa, que moltes es queden amb el mi bemoll.
Llavors, si el fa 5.
El fa 5, sí.
Fa 5.
Una cosa tremenda.
O sigui, 3 tons per sobre el do de pit.
Exacte.
Que el do de pit, que el do de 5, diguem, sí, que el do agut sí, de la soprano. També l'orquestra, déu-n'hi-do, aquí, Mozart?
Sí, no. I, bueno, esclar, és una orquestra que va acompanyada de trons i llams, perquè la Reina de la Nit va... acompanyada d'aquesta parafernàlia sonora.
Tot i així, no tindrà gran cosa a veure amb les orquestres del romanticisme.
No.
Òpera romàntica.
Alguna vegada hem insinuat que amb el romanticisme sorgeixen amb força els nacionalismes. Jo, veient la peça que avui ens proposes, m'agradaria que expliquessis primer per què passa això, Roger.
Passa pel següent. El romanticisme posa de moda l'edat mitjana. L'edat mitjana era desconeguda perquè a l'època clàssica no es considerava interessant. Aleshores, el romanticisme posa de moda l'estudiar-se l'edat mitjana, conèixer-la. I, esclar, la història es basa en la realitat. I això porta cap al realisme. I llavors, al descobrir molts països que havien tingut un passat antic, interessant, inclús gloriós, desperta el nacionalisme d'aquells països que precisament els que més estaven oprimits encara més.
Com Catalunya, per exemple, sí, no? que durant l'edat mitjana havia sigut una potència a la Mediterrània i s'havia extens... i en aquest moment del segle XIX, exacte, doncs era una província espanyola,
sí, sí.
I gràcies.
Fàstic, sí. Sí, i llavors, sí, de sobte, aquí ve el redescobriment, i això també passa a Hongria, passa també a Rússia, passa a Polònia, passa a Escandinàvia. Molts països descobreixen que havien estat importants. Caram, i per què no havien de ser... Per què l'òpera havia de ser tota italiana? Per què havia de ser sempre forastera? Perquè no podia ser nacional, i d'aquí surt el nacionalisme musical, del qual els russos van ser un exemple extraordinari. Avui, precisament, he portat una òpera russa.
Que és el príncep Igor. O Igor, com s'ha dit.
No els digués de la manera anglesa.
Igor, no?
Igor, sí. Mm?
És de Borodin.
De Borodin.
I explica'm una mica per on va aquesta òpera.
Aquesta òpera intenta explicar-nos com es congrega entre les nacionalitats russes que encara no estan fetes aquí, i el príncep Igor és el príncep d'una ciutat que lluita contra els polovtsians, però en comptes de lluitar...
Contra qui?
Els polovtsians, una tribu que corre per allà, yeah, també. Yeah. Però d'aquí neix una certa empatia. En el fons estan lluitant tots pel mateix, per aconseguir un país estable i unificat. I aleshores el tsar Konchak, que és el tsar dels polovtsians, quan derrota el príncep Igor, li diu, però no seràs un vençut, no seràs un enemic meu, al contrari. Vine, i el tractaré com un amic, i a partir d'ara serem aliats. i aleshores el Sard Kontxak li canta una ària preciosa per veu de baix, perquè el nacionalisme musical rus va descobrir que les arrels de la música russa estaven precisament en el cant dels monjos de l'església ortodoxa, perquè no hi havia hagut altra cosa durant molts segles, i els monjos eren generalment homes grans, homes alts, i tenien veu de baix, perquè a Rússia això és molt freqüent.
És molt corrent, sempre hem dit allò, que els homes molt alts tenen normalment veus de baix,
i en canvi els taps
de bassa tenen veu de tenor, diguem, no? Sí. Això té alguna cosa a veure amb la constitució física, segurament.
Sí. O sigui, és una qüestió de la laringe, de les cordes, allò que en diem inadequadament les cordes vocals, que són les membranes, que poden ser més llargues o més curtes segons l'estatura del personatge.
Clar, m'imagino que si les membranes són molt grosses, vibren amb més lentitud. I, per tant, les notes són greus.
Sí.
Mentre que si són petitetes i tenses i d'això, vibren amb més rapidesa i aleshores les notes són més agudes.
Igual que les cordes de violí i les cordes del contrabaix, exactament igual.
Bon exemple, Roger. Sí, senyor, sí. Per tant, és corrent de trobar una veu de baix que siguin paios que fotin 2 metres i que, en canvi, els tenors siguin més aviat tot
de baix. El paio que ens canta això, que dius tu,
sí,
no et feia 2 metres, però era un dels grans baixos. No era exactament... Era búlgar, no era rus, però cantava el rus. El cantava l'àrea aquesta del Sard Kontxak d'una manera admirable.
Un baix legendari és el Boris Christov, no?
Exacte.
Que fins i tot va venir al Liceu,
sí,
i va cantar... Què va cantar? El Boris Godunov,
potser? El Boris Godunov, precisament. Hi ha una anècdota respecte a això, que va venir amb una capa que duia 300 perles cosides i anava amb 2 guardaespatlles una a cada banda.
Per aixecar-la?
Sí. No, perquè no li robessin les perles.
Ah.
Figurava que sortien com uns personatges adjacents, però en realitat eren guardaespatlles.
Bé, doncs, escolta, sentim en Boris Christov cantant aquesta ària del Sard Kontxak, que es diu?
Sí.
En la qual hi diu el príncep Igor que serà amic i no enemic.
I no presoner.
Тебе подарю. с красавицей чурная, косы, как змеи, на плечи спускаются, очи черные влагой потернуты, нежно и страстно глядят из-под темных бровей. Что ж молчишь ты? Любую из них выбирай.
El que passa és que sents una quantitat de paraules russes que no tens una patata.
Jo no entenc absolutament res. Però vaja...
Quina veu, eh?
La veu és espectacular, és espectacular. I dius que no era gaire alt, aquest, dius?
No, no especialment alt.
Doncs,
més que jo, segur.
Doncs potser ens carregarem nosaltres mateixos la teoria, perquè ara veig que em portes el quetgeli de Manina per il·lustrar el verisme. Què fas, aquesta
mirada? Ja sé de què va.
No, home, em portes el Pavarotti.
Tenor...
I el Pavarotti no és especialment baix,
no,
tampoc.
No, certament. Sí. Bueno, és que aquests són els grans fenòmens de l'òpera. Mm. Aquells que se surten una mica de la norma. Per exemple, la senyora Sutherland, que és una soprano lleugera, perquè també té notes greus. Mm. I aleshores això li permet fer una quantitat d'exhibicions vocals que no serien normals amb una soprano lleugera petiteta.
Parlem de verisme.
Opera Verista.
Com avançava fa un moment, el Roger avui ens porta la Bohème i el Quetgeli de Manina, l'àrea principal del tenor.
I naturalment la portava a Pavarotti, però si no em pega.
No, però si només fem que certi Marios del Mónaco. Però si tota la teva discografia sembla que siguis parent, amic, germà i nòvio del Mario del Mónaco.
Apa! Vinga.
L'hem sentit molt, el Mario del Mónaco.
I amb raó, perquè és...
No, home, no, i amb raó, però...
Home, perquè el repertori verista el reclama i alguna de les coses verdianes també.
És veritat. Però en aquest cas hi ha pocs cantants com Jaume Aragall o com Luciano Pavarotti que hagin fet la Bohème.
O com Luciano Pavarotti, com Jaume Aragall, o com Jaume Aragall, o com Luciano Pavarotti.
No, també hi ha Josep Carreras.
Sí, també.
També hi ha alguns altres. Bé, escolta'm, per què em portes la Bohème per parlar de verisme avui?
Home, perquè tant també convé una àrea d'aquelles que agraden, que són populars, que són conegudes, i a més es refereix a un personatge que també ho és de popular, el Rodolfo, és el símbol gairebé de l'amant.
Popular vols dir? Popular no vols dir no conegut. Popular vols dir que sense calés.
Bé, no, en aquest sentit també, evidentment, és un personatge que no té ni un duro. És un poeta, viu en unes golfes, passa fred i passa gana, però no per això deixa de tenir una certa alegria de viure. I això és un personatge...
Però això no és gaire verista, tenir alegria de viure.
No, però, home, és el que menys, evidentment. Però de tot l'altre que dic, sí, passar gana, passar fred, no tenir ni un duro, ser poeta, viure en les golfes, que més vols, més verista que això.
Sí, és veritat. O sigui, allò que hem dit alguna vegada, els protagonistes de les òperes veristes ja no són trobadors, princeses, reis, d'allò, si són gent del carrer, més aviat pelats que no pas rics, sí, i sí, que ho passen bastant malament.
I a sobre se li morirà l'estimada de tuberculosi, res més verisme que això, ja no sé què més vols.
Que era, més a més, la malaltia maleïda del
segle... Va tossint per allà.
La malaltia maleïda del segle XIX.
Exacte.
Tindria algun paral·lelisme amb la sida, la tuberculosi?
Sí, sens dubte, perquè a més era la malaltia que no s'esmentava, feia por de dir el nom, una mica que va passant aquí. Això ja ha passat ràpidament, però de ben uns anys que ho recordava molt.
En tot cas, Mimi, que és la protagonista de la Bohème femenina, mor de tuberculosi en l'últim acte, i en canvi en el primer...
Però va tossint durant tota l'opera.
Sí, va tossint durant tota l'opera. Però en el primer és quan es presenten, quan es coneixen, sí. Rodolfo, el poeta, i Mimi, la cosidora, és cosidora ella, no?
Cosidora, sí.
I aquesta àrea que sentim a continuació és el moment en què Rodolfo
li agafa la mà buscant
la clau que ha perdut
i aleshores ell es presenta. Diu, jo sóc un poeta, de què visc, no sé què, no sé què, i va explicant qui és ell a la Mimi i també al públic que assisteix a la Bohème. Sí. Sentim-lo?
Sentim-lo.
Amb Do de Pit inclòs?
Inclòs, inclòs.
Endavant.
Thank you.
Què em deies?
Que aquesta, curiosament, sent verista, acaba amb repòs. I, en canvi, hi ha hagut abans d'acabar.
Sí, clar. Perquè com, és que jo et recordaré que hi ha un savi que sempre diu que la vida no es pot posar en caixetes. I que el verisme o el romanticisme o el no sé què no és exactament de llibre sempre i en tot moment. Cosa és... segons abans del final hi hagi un hagut d'un do de pit i que acabi amb una frase.
I quin do de pit,
I l'altra cosa és que em diguis que, no, és barista encara que fa l'hagut a la meitat de l'ària i després...
No, evidentment que és un ària. Home, això, per això l'he posat jo, precisament aquesta peça, perquè es vegi que és un verisme. El que passa que això va bé que ho diguis, perquè no sempre la llibreta ha de ser exactament com diu la norma. A vegades la música no és, jo ho dic sempre als meus alumnes, no és mai rígida. La música pot sortir per un costat o per un altre, i els autors més rígids, com Haydn, per exemple, que creen estructures musicals, a vegades se les salten ells mateixos. No cal dir-me el senyor que estava component.
El que ens ha quedat a tots clars és que realment aquest Pavarotti tot ho canta igual,
Ara m'ataquen.
És avorrit.
Res d'això, al contrari, quin do, quina capacitat. I quan dic quin do no vull dir la nota, vull dir
quin do de Déu.
Quin do de Déu, sí, realment. Va saber trobar un camí magnífic.
Abans parlàvem de, com a grans intèrprets de la Bohème, a part de Pavarotti, doncs hem anomenat l'Aragall, hem anomenat també el Carreras, que també és un paper per ell, amb ell molt estimat, encara que no sé si és... El Carreras té altres papers, potser més adequats per ell.
Jo trobo que per ell el Bola i Màscara, en primer lloc, en primeríssim lloc. I després ell va fer... Es va construir un Andrea Xenia, també, amb un gran esforç. Jo crec que li va costar molt de problemes, però el va treure admirablement bé. I després la Fedora, també.
Escolta, avui no tenim gaire temps, però el programa de la setmana que ve, aprofitant que tu has tret un llibre seguint una mica la trajectòria i la vida del Carreras, i que m'agradaria que hi portessis l'Andrea Xenia.
Ah, el portarem,
Perquè m'agradaria que fessis alguns comentaris que a mi em fas a Off the Record i que en el llibre apareixen. Com es diu el llibre, perdona?
Es diu El Trobador.
El Trobador.
El Trobador.
Però no per Il Trobatore.
No per Il Trobatore, sinó com a cantant del país, diguem, que ha estat un trobador en ve alta del país.
Bé, doncs ja que des de Sant Jordi corre per les llibreries el teu llibre sobre el Carreras, m'agradaria la setmana que ve...
No sé si corre gaire, l'he vist molt quiet.
No, es queda quiet, però s'hi pot trobar, vull dir. Sí, la setmana que ve m'agradaria que em portessis a l'Andrea Xenier i parlar una mica de Josep Carreras.
Ho farem així mateix.
Ara veníem de parlar de Pavarotti i anava a dir que jo tinc una... que havíem anomenat també Jaume Aragall abans, i jo tinc un tall de veu en el qual Aragall diu ell mateix que, des del seu punt de vista, per cantar la Bohème, Pavarotti és la millor veu que hi ha hagut en els últims 50 anys, diguem. I ell diu, concretament, que hi ha alguns cantants, grans cantants, que han fet la Bohème, entre ells ell, no? Però diu que en el cas de Pavarotti la veu vola sense cap força, sense cap... I com que el Rodolfo és un personatge que ha de ser jove, que ha de ser espontani, que ha de ser alegre
Sí, no és aquells que pateixen...
Això mateix.
I arriba amb aquella naturalitat, això és aquell que dèiem, el do.
El do, no el do. Anem al segle XX?
Anem al segle XX.
Som-hi.
Òpera del segle XX.
A veure, conec el compositor, però no conec aquesta òpera. Es diu Trimonisha?
Trimonisha.
I què és això de Trimonisha? De Scott Joplin.
És l'única òpera que va escriure Scott Joplin. Scott Joplin, com en saben moltes de vostès, escrivia música de piano amb l'estil prejazzístic del ragtime.
Què és això del ragtime?
És un tipus de música rítmica molt pròpia de la manera de cantar dels negres d'aquell moment. Després això va evolucionar cap al jazz.
D'aquell moment és de començaments del XX?
No, finals del segle XIX encara.
Finals del XIX.
El que passa, després això va evolucionar cap al jazz. I el ragtime ha quedat una mica aparcat, però no ha desaparegut, i a més s'interpreta. Inclús Stravinsky va escriure coses de ragtime, també. I...
que són coses amb un cert ritme.
Amb un cert ritme, sí, i molt melòdiques.
I associo molt al piano, per exemple.
Sí, al piano especialment, perquè és un instrument molt dotat per fer això, encara que també es fa amb petita orquestra. I aleshores Scott Joplin es va fer molt conegut amb això, no va fer diners, perquè era un home que tenia molt mala sort, i a més estava malament de salut. I
ell, per què tenia mala sort?
Per això, perquè no l'acabaven d'apreciar, perquè en aquella època tampoc es guanyava gaire la vida fent això, i tenia problemes familiars, etcètera. tot el que l'home volia de totes passades fer una òpera. Havia estudiat bastant i en sabia, i va fer una òpera que es deia Trimonisha, que és una combinació de l'òpera tradicional europea, italiana, inclús podríem dir, i el jazz. I el jazz que estava naixent, el ragtime, en la transició, perquè això ja es va escriure cap a l'any 15 o 16. I,
17 m'has posat, no?
Sí, el 17 és l'any que finalment es va estrenar, però ella pràcticament no la va poder veure. I es va morir convençut que la seva òpera es quedaria en un racó i no faria cas a ningú. I realment va ser així durant mig any, mig segle, vull dir, perdó, fins que un dia algú se li va acudir desenterrar-la arran de la fama que va fer la música de Scott Joplin universalment a través d'una famosa pel·lícula que es deia El Golpe, en el que sortia la música...
La música del Golpe és de Scott Joplin?
És de Scott Joplin, és la música de piano.
Però la pel·lícula del Golpe és molt posterior, això que sentirem.
Sí, ja dic que va passar mig segle, entre mig de l'òpera i la pel·lícula va passar gairebé mig segle. I llavors la gent va descobrir, ai, el Scott Joplin! Yeah. I llavors algú va descobrir que hi havia hagut una òpera que havia quedat arraconada i finalment la van gravar i aquí la tenim.
Però no em queda clar el tema aquell de taratirom, tatam, tatam, tatataratatam, tatam, tam. És aquest, no?
Sí, és aquest.
Això ho havia compost Scott Joplin feia 50 anys.
Més. Això havia escrit.
I ho van manllevar per la pel·lícula? Ho van agafar?
Sí, algú se li va acudir que era una música bonica.
I com que l'època recreava més o menys...
Més o menys aquesta època, sí, per això. I llavors van posar, i això va fer cridar l'atenció, perquè molta gent descobreix la música a través de les pel·lícules, una cosa que a mi em posa una mica nerviós, però bueno...
No una mica, bastant
nerviós. Però bueno, a mi només que la descobreixen així que no pas de cap manera.
Exactament,
no?
Exactament. Escolta, la gent descobreix les músiques com li sembla.
Sí, sobretot no escoltant música, no anar a veure pel·lícules, bueno, però és igual, val més això que res. En tot cas, la gent va començar a dir, oh, quina música més maca, i llavors va fer discs d'aquesta música, i va haver pianistes que van començar a tocar, bueno, hi va haver una febre, ara ha passat una mica, però encara se sent molt, molt sovint aquesta música del Golpe, les diferents peces que sortien al Golpe. I llavors algú intel·ligent devia dir, caram, aquest senyor va deixar una òpera, pobre home, i no la va arribar, em sembla que no la va arribar ni a veure estrenada. I aleshores algú es va preocupar de muntar-la, la van fer, van agafar un equip de cantants negres, perquè realment per cantar, encara que hi ha algunes àries molt donizetianes en aquesta òpera,
En aquest Trimonisha,
doncs el més interessant, evidentment, és l'aspecte de cant, de color i del ritme i de la cosa prejazzística que hi ha gairebé jazzística.
Això que sentirem, we will rest a while, going home i on dinar, què vol dir això?
Vull dir que
és una ària de soprano, de tenor?
No,
o què
és exactament això. És la Trimonisha que ha hagut de fugir perquè la perseguien sexualment i llavors s'ha refugiat a casa d'una tia seva i ara ja és hora de tornar a casa i llavors ella canta, però no canta molt poc. És un cor, bàsicament.
És un cor, això.
I passen pel camp de la tia Dinah, que està cultivant la terra, i llavors es posen tots a cantar. És el típic dels negres que a la més mínima ocasió es posen a cantar amb ritme, i és una cosa molt atractiva, molt bonica. Doncs... He pensat que valia la pena que els nostres auditors es sentissin.
Això d'auditors em sona a una auditoria. Tu.
És que he començat amb la paraula audiència i, esclar, no sortia auditors.
Escolta, doncs jo tinc ganes també de sentir-ho. Sentim-ho.
Val la pena, segur.
A veure quin tipus de música feia amb òpera Scott Joplin.
John's Smith Plantation.
Yes, and 3 miles from here you reach your destination.
Thank you.
You are welcome.
My welcome.
Leontine Price, no em refereixo a aquesta. No, jo li preguntava ara al Roger que m'agradaria dedicar algun segon a parlar de la... Abans ha parlat d'ell de les veus negres i m'agradaria consultar-te si tu creus realment que les persones de color aporten alguna característica o no, o depèn de la persona, i pot haver una persona blanca que tingui una veu que soni...
Jo dic la Leontine Price perquè em sembla que la persona que més admiro en aquest terreny potser és ella, però també hi havia la famosa Marian Anderson.
No. És una soprano que continua cantant avui dia, que ella mateixa s'acompanya al piano a vegades.
Ah, la Jessie Norman, no? I això sí. I mira, portarem una cançó, si vols, de la Jessie Norman perquè la gent caigui d'esquena, o una intervenció operística d'ella, que també n'hi ha.
Si la gent n'ha de caure d'esquena, fet.
Sí,
però jo voldria que expliquessis això, perquè tu, la Jessie Norman, és una cantant que...
És la poques vegades, jo no sóc gens ploraner, però si una vegada he plorat sentint cantar una persona, està amb ella. Dues vegades. No una, no dues.
Vas contar una vegada al Palau de la Música.
Al Palau de la Música. Ella canta uns recitals impressionants, els que canta coses clàssiques, coses de jazz, canta gospels, canta el que sigui, de tot, amb una gran perfecció. Ara s'ha de reconèixer que en els últims anys ja la veu ha baixat una mica. Però després, quan crea el clima adequat, s'asseu ella mateixa al piano i acaba cantant. I tens la sensació que estàs al saló de casa seva i que està cantant per tu, i només per tu. I això és una cosa que fa una gran impressió. I és una qüestió de crear clima. Això de crear clima no sap fer tothom. Ella sí. I és una cosa impressionant.
En el cas de la veu, això que dèiem del color negre o això...
Sí. Més que color exactament... És
o color
un...
o so, o sí, un so.
Sí, és un so. És una veu una mica més... Ara diré una paraula molt inadequada, però resposa. No sé, no és una veu tan perfecta, tan nítida, tan ben projectada com la d'una soprano d'aquestes entrenades a l'Escola Operística Europea. Però, en canvi, doncs, té un deix realment molt difícil de definir en paraules, però que es nota que no és una veu normal. I, en canvi, té un to com una mica més dramàtica, sobretot a les sopranos líriques i spintos. Amb les lleugeres no es nota tant. Hi ha la Barbara Hendricks, per exemple, i algunes d'aquestes que tenen la veu molt bonica, però ja no és el mateix. És sobretot a la zona d'aquestes, de la soprano lírica, de la soprano espinto o dramàtica, que la veu agafa un to realment increïble. Jo recomano a la gent que tingui ganes de fer experiments que escoltin el Macbeth que va gravar la Leontine Price, o el Trobador també, per exemple, que fa de Azucena. És absolutament increïble.
Per aquells que segurament els nostres oients la coneixen, però la soprano que tu dius que cantant et fa sentir com si estigués cantant per tu,
sí,
és
la Jessie Norman.
La Jessie Norman. fa temps que no ve per aquí? O...
Em sembla que ha de venir un... Ve bastant sovint, eh? Un cop o dos, cada un o dos anys ve.
Ara sentíem aquest fragment de Scott Joplin, del Trimonisha, que era un fragment de cor. Jo l'he trobat, com tu deies, amb ritme, l'he trobat molt interessant, però segurament, no sé si és bo o dolent, però segurament els nostres oients recorden més Scott Joplin per això. És com una cançó, no? Sí, una cançó sense veu, però és una peça de piano.
Peces de piano del ragtime, allò que n'hi ha una colla i té un nom, que passa que ara no el recordo en aquest moment, no havia pensat en parlar-ne. Se'n deia d'entertainer, el que entreté. Era okay. Música per entretenir.
Jo sento aquesta sintonia, aquesta música, i instantàniament penso en Robert Redford i en Paul Newman.
Sí.
Qui dels dos és quin?
Com vols dir quin dels dos?
Roger Lier i Marcel Gorgori. Robert Redford, Paul Newman. Quina pretensió, no?
I tant. No puc dir que sigui cap dels dos perquè sóc molt lletjo.
Aquesta és la música que identifica el golpe, però la que ens identifica a nosaltres és aquesta. Tenim altres virtuts, no som guapos, què vols que et digui?
No, jo menys encara.
Ni actors, ni vivim a Hollywood.
Home, això d'actors, em sembla que tu n'ets bastant d'actor.
Oh, no fotis, ara em diràs que sóc, no sóc tal com sóc.
Sí, però una cosa no treu l'altra. Ser un actor, ser capaç de transmetre, d'explicar coses, i tu n'ets molt d'actor en aquest sentit. Saps crear allò que deia abans de la Jessie Narva, una mica, saps crear ambient.
Escolta, no tinc paraules, eh? Però n'haig de trobar algunes, les necessàries per agrair-te, Roger, que siguis aquí un dia més, per agrair al nostre tècnic, el Dani Guinot, que com sempre ens hagi ajudat amb la seva feina, i naturalment per agrair a tots vostès que, com cada setmana, hagin estat en els seus aparells de ràdio. La setmana que ve nosaltres tornarem a ser aquí. Els ha parlat Marcel Gorgori. Moltes gràcies.
A vosaltres.